Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'empresa catalana Cercosa busca el suport del territori per construir assuts i hidroelèctriques al tram ebrenc del riu Ebre. El projecte generaria energia per a 72.000 famílies i preveu una inversió de 125 milions d'euros, a més de crear 850 llocs de treball. Així, l'empresa Cercosa, amb una vintena d'assuts i hidroelèctriques a la Conca de l'Ebre, reactiva un projecte per construir-ne tres més al tram final del riu Ebre, una a Garcia, a la comarca de la Ribera d'Ebre, i dues a Benifallet i Tortosa-Campredó. El projecte es va iniciar l'any 1997, té tots els tràmits fets, però està al calaix de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. La empresa Cercosa proposa produir energia hidroelèctrica amb aquest projecte i també impulsar la navegabilitat del riu. La empresa, que forma part del grup empresarial catalana From Inversiones Energéticas, té l'avantprojecte i és des de fa anys. Ahir dijous el va presentar a les entitats socioeconòmiques de les Terres de l'Ebre a la Cambra de Comerç de Tortosa, que també hi dona suport, amb l'objectiu de testar si el territori n'és partidari. El delegat de Cercosa a les Terres de l'Ebre, Joaquim Vallès, ha explicat que el projecte porta anys de retard per contribuir a la generació d'energia neta que podria abastir 72.000 famílies.
El projecte de Cercosa saps molt bé que es va presentar l'any 97, per tant fa molts anys, i com deia abans el Xavier, s'estan perdent molts anys. S'han perdut 24 anys de poder navegar pel riu, però s'han perdut també 24 anys de poder generar energia renovable fent energia hidroelèctrica. Per tant, el nostre projecte ja fa molts anys i el que el tornem a posar damunt la taula perquè estem segurs d'ell. No? Una cosa que volia remarcar és que les tres centrals produiran energia per 71.000 famílies a les Terres de l'Ebre, el que podria ser, per 71.000 famílies a les Terres de l'Ebre. Per tant, podríem dir que són el 100% dels habitants de les Terres de l'Ebre. Fa 24 anys que anem en retard en aquest sentit.
Per la seva part, el promotor de Cercosa, Xavier Vinyals, ha explicat que el suport del territori és clau per demanar a l'Estat espanyol que tregui el projecte de les noves centrals hidroelèctriques del calaix.
I per tant, les al·legacions principals presentades contra aquests projectes s'han anat retirant al llarg del temps, perquè hem continuat tenint diàleg. I jo crec que convé ara un cert diàleg o un cert debat públic per veure si el territori majoritàriament es decanta per un projecte d'aquest tipus, d'aquestes característiques. Val a dir que malgrat que hi hagués un consens total, que malgrat que tothom digués que sí, que malgrat que jo que sé, es fes un referèndum i el 100%, el 99%, el territori no té competències. No les té ni el govern de la Generalitat. Són organismes de l'Estat qui tenen les competències de decisió sobre si es fa una oferta concessional o no es fa. Però si el territori molt majoritàriament ho desitja, crec que és un molt bon argument perquè l'Estat, que és qui té les competències, s'hi posi bé.
Des de l'empresa Cercosa s'argumenta que es tracta d'infraestructures fluvials de baix impacte, molt menor que el que té la Sud i la central de Xerta, o les més de 200 obres hidràuliques que hi ha a la conca del riu. Per això el promotor de Cercosa, Javier Vinyals, ha explicat que la tria de la ubicació dels nous assuts que proposen a l'Ebre s'ha fet amb criteris tècnics.
Vull dir-los que la tria dels llocs on van els assuts no és aleatòria, no és un sorteig, no és, no sé, cap mena de desig particular, sinó que té que veure amb les cues de remanso. Té que veure si volem tenir aquesta garantia de làmina d'aigua fins on arriba la cua d'un assut per ficar el nou al darrere. Ja hi ha dos assuts existents, que són el de Xerta i el d'Escó. Aquests assuts serveixen per tot el sistema, aquests 80 quilòmetres de tram català de l'Ebre, que esdevindria un tram perfectament navegable i homologable a altres rius europeus, que per cert és un molt molt negoci per ells i és una manera, diríem, de fer ús de la riquesa natural que representa tenir un riu, de la magnitud que és el riu Ebre. Doncs la tria dels llocs són qüestions estrictament tècniques, d'enginyeria, d'holografia del terreny, de la llei de la gravetat.
El projecte s'ha batejat com la Via Blava de l'Ebre i des de l'empresa es defensa que permetria reduir el problema de les algues i la mosca negra perquè es comprometen a millorar la conservació, la salubritat i el manteniment. L'avantprojecte va ser avalat l'any 2016 per mitja dotzena d'enginyers, ebrencs i també externs, i va rebre el suport de partits, sindicats i patronals en el marc del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre. El promotor de Cercosa, Xavier Vinyals, ha destacat que el context de la descarbonització per mitigar el canvi climàtic afavoreix projectes com el que plantegen a l'Ebre.
Òbviament, el context és molt important. Òbviament, tothom ha vist que hi ha una crisi mundial derivada d'una crisi energètica que cada vegada serà més complexa, i algú ha començat a descobrir el problema de la sostenibilitat. Bueno, som molts habitants, cada vegada volem fer més coses, cada vegada el món, no sé, els països desenvolupats, els no tan desenvolupats, volen desenvolupar-se, i per tant hi ha un problema de sostenibilitat. Jo crec que l'energia renovable avui en dia és molt important, molt important. És que és l'única fórmula que té la humanitat de intentar revertir els efectes del canvi climàtic, que cada vegada té més evidències científiques. Aquí hi ha molts interessos en joc, dels països productors de petroli, de carbó, els que tenen moltes emissions, etc. i tal. A cada trosset del món que tingui l'oportunitat li toca fer la seva feina, i no és una feina només en favor propi, sinó en favor del planeta. Però allò que es pugui fer d'energies renovables, fem-les. Ponderem també si en algun cas una energia renovable té un impacte molt negatiu i per tant no compensa la producció d'aquesta energia. Ens sembla que aquest no és el cas en absolut. No és el cas en absolut. Però sí que és veritat que un dels motius per fer el rellançament és precisament perquè alguna gent ha pres la paraula sostenibilitat, i que en aquests moments diríem que els que arrufaven una mica el nas no l'arrufen tant.
La construcció d'aquests tres nous assuts elevaria el nivell del riu uns 2 metres, com ja s'eleva als dos assuts de Xerta i Ascó. La làmina d'aigua estable que se'n sorgiria permetria navegar al riu amb embarcacions d'un calat superior a l'actual, al llarg de 80 quilòmetres, i amb un nivell d'aigua equivalent als 400 metres cúbics de cabal. La millora de la navegabilitat, defensen, obre un nou panorama turístic per a 16 municipis riberencs. El promotor de Cercosa, Xavier Vinyals, ha explicat que aquestes noves assuts artificialitzen el riu Ebre, però ha remarcat que tenen una utilitat.
L'artificialització del riu. És evident que un assut és una pedra, una barrera, és evident, però també ho és el de Xerta, també ho és el d'Escó, però tenen la seva utilitat, tenen la seva practicitat. I quan parlem d'artificialització, recordem que estem parlant d'un riu que, amb tots els respectes, és una aixeta. I és un riu que ja està artificialitzat i que té unes grans preses, que és un sistema de regulació, que es regula millor o pitjor segons uns interessos uns altres. Però el riu, clar, si vostè hi posa tres barreres, són barreres que existiran. Aquestes barreres han de tenir unes mesures mitigadores, doncs pels peixos, escales de peixos...
Per la seva part, l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, l'AEC, també ha avalat aquest projecte. Eugenia Cortijo, vocal de la Junta Directiva de l'AEC, mostrava així el suport de l'entitat al projecte de Cercosa.
Ja sabem que el tema administratiu, tal com ha explicat, pues, és un procés molt llarg, molt lento, i bueno, ara estem pendents de l'aprovació del Ministeri, però bueno, des de l'Associació d'Empresaris estem molt d'acord en aquest tipus de projectes, més encarats de cara a la sostenibilitat i del creixement econòmic del territori. No podem negar l'evidència i hem d'apoyar aquest tipus de projectes.
D'aquesta manera, l'empresa Cercosa està buscant el suport del territori per construir assuts i hidroelèctriques al tram ebrenc del riu Ebre. El projecte, recordem, generaria energia per a 72.000 famílies i preveu una inversió de 125 milions d'euros, a més de crear 850 llocs de treball.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El sistema sanitari assistencial de les Terres de l'Ebre pateix un cert tensament arran de l'evolució preocupant de la pandèmia. El risc de rebrot s'ha enfilat als 368 punts i la velocitat de reproducció és de 1,46. Aquest passat dimarts hi havia 22 persones ingressades per Covid, 3 a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i 19 a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, dels quals 5 a la UCI. La unitat de cures intensives s'acosta a la plena ocupació amb 12 llits ocupats, amb 7 pacients per altres malalties. Davant la tendència que els índexs pandèmics vagin empitjorant els pròxims dies i setmanes, El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha demanat responsabilitat, sensatesa i coneixement a la ciutadania perquè durant el pont de la Puríssima i les festes de Nadal s'eviten les trobades multitudinàries.
Sí que és cert que també l'evolució de la pandèmia és preocupant, com us he dit, però no ens porta a concloure que ens caldrà recuperar mesures que vam fer en el passat de redimensionament i reestructuració del sistema sanitari de les Terres de l'Ebre. No sembla que anem cap aquí. En aquest sentit, vull traslladar preocupació i responsabilitat, però no alarmisme. Ens preocupa perquè entrem en una època de Nadal i de festes que tradicionalment pues, incrementem el contacte entre grups, entre persones i per tant això és letal per a contindre la pandèmia. Per tant, jo aquí sí que demano sensatesa i coneixement i intentar contindre el màxim possible aquestes trobades multitudinàries, inclús jo m'atreviria a dir de los dinars d'empresa, sopars d'empresa multitudinaris, pensem que avui no és lo més sensat. Per tant, però això no lleva de que segurament el percentatge tan important de vacunació en pauta completa fa que ens dona una protecció a nivell comunitari que no teníem en episodis anteriors.
Actualment, la vacunació a les Terres de l'Ebre dona una protecció en l'àmbit comunitari que no existia en onades anteriors. Se supera a les quatre comarques ebrenques el 80% de la població amb la pauta completa de la vacunació i en comarques com la Terra Alta i la Ribera d'Ebre és del més del 85%. També el 73% dels adolescents entre 12 i 15 anys s'han vacunat amb les dues dosis. El delegat del govern ha fet una crida per seguir augmentant aquests percentatges. Paral·lelament, també un 49% de la ciutadania ebrenca s'ha posat la vacuna de la grip. La regió sanitària de l'Ebre habilitarà un nou punt de vacunació poblacional per tal d'avançar amb la dosi de reforç, però també per administrar primeres i segones dosis de la vacuna contra la Covid. Estarà al CAP de Móra la Nova, que se sumarà als punts de vacunació ciutadana del CAP Vell d'Amposta i l'edifici del Carrilet de Tortosa. L'ampliació de la xarxa d'espais vacunals al territori vol evitar congestionar els centres d'atenció primària, tot i que els CAP seguiran vacunant els usuaris de la seva àrea amb cita prèvia. De fet, el gerent de la regió sanitària ebrenca, Joan Nin, ha recordat als usuaris agafar cita per a les vacunacions. Així, s'evitaran esperes o el col·lapse dels punts de vacunació.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha destinat 4,2 milions d'euros a la construcció d'una depuradora a Riba-roja d'Ebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre. Els treballs ja s'han iniciat i tindran una durada de 13 mesos. Es construirà una depuradora de tipus biològic que tindrà una capacitat per tractar 500 metres cúbics al dia, adaptant-se així als increments poblacionals dels mesos d'estiu i a les necessitats de sanejament actuals i futures. Les obres també complementen la construcció d'una estació de bombament, la xarxa de col·lectors en alta i els sobreeixeïdors del sistema de sanejament. En paral·lel, també es disposarà d'espai perquè la planta es pugui ampliar en el futur i es pugui construir una nova línia de tractament addicional amb una capacitat de 200 metres cúbics al dia. Les centrals nuclears catalanes estan treballant per construir nous magatzems de residus nuclears a les seves instal·lacions que els permetin operar amb normalitat fins al seu tancament. La capacitat d'emmagatzematge que disposen actualment està previst que s'esgoti d'aquí a 5 anys i per seguir produint energia fins a la data prevista de la seva clausura necessiten més espai. Segons han explicat aquest dijous des de l'Associació Nuclear Vandellòs, ANAF, confien que Enresa, l'empresa pública encarregada del desmantellament i gestió dels residus, defineixi aviat la nova tecnologia estàndard per als nous magatzems temporals individualitzats, per tal de construir-ne un a Vandellòs 2 i un segon per a la planta d'Ascó. Amb tot, des de ANAF s'ha afirmat que el compromís és el d'operar les centrals de forma segura fins l'últim dia i han posat en valor l'energia nuclear per tal que l'Estat pugui complir amb els objectius fixats per la Unió Europea de la reducció d'emissions de CO2. Música. Només 15 dies després han de deixar vist per sentència el judici contra els dos exdirectius del projecte Castor i l'empresa exconcessionària Escal UGS per suposat delicte ambiental, l'Audiència de Castelló ha dictat ja sentència absolutòria. El tribunal fa seves, de forma pràcticament total, les tesis presentades per la defensa al llarg de la vista oral. Assegura que els terratrèmols difícilment es podien preveure, que no existeix consens científic sobre la seva causa i, fins i tot, minimitza l'abast dels sismes, tot descartant que arribessin a produir danys personals ni materials a la ciutadania de les poblacions properes. La sentència rebutja també els danys morals que reclama l'acusació particular de la plataforma d'afectats a Placa. I és que Alcana se senten defraudats per la justícia davant d'aquesta sentència que absol del delicte contra el medi ambient els dos responsables de la concessionària del Castor, l'expresident Recadero del Potro i l'exconseller delegat José Luis Martínez Dalmau, així com la mateixa mercantil Escal UGS, filial d'ACS. Es preveia una sentència més lleugera que els 6 anys de presó que reclamava la Fiscalia, però en cap cas l'absolució. Les plataformes i el consistori d'Alcanar lamenten que els magistrats de la secció primera de l'Audiència de Castelló, presidida pel jutge Esteban Solaz, avalin la tesi de la defensa dels acusats que els terratrèmols no es podien preveure i minimitzant el seu abast. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, anunciava que continuaran lluitant amb la plataforma per defensar la població afectada pel projecte Castor.
Una vegada ja vist com actua la justícia, hem perdut pràcticament tota esperança. Ara, no caurem en el desànim ni la desesperació, continuarem lluitant. Este és un missatge que hem estat consensuant arran de la sentència en la plataforma. És un missatge que, a més, executarem, és a dir, lluitarem fins al final per a defensar els interessos de les persones afectades.
D'altra banda, la portaveu de la plataforma en defensa de les Terres del Sénia, Cristina Reverté, posava en valor la resistència ciutadana pacífica davant del projecte Castor, malgrat la sentència absolutòria.
Del 2007, concretament, que vam començar les mobilitzacions, fins ara, i realment després que em dius la valoració, nosaltres pensem que la gent, tot i una sentència que creiem que ha sigut totalment injusta i que respectem, com ja et dic, pensem des de la nostra associació que la importància i el fet més que valorem més és que la gent hagi sortit al carrer, que no s'hagi quedat callada davant d'esta magnitud o d'este monstre, no?, que es diu Projecte Castor, de magatzematge de gas. Gràcies a aquesta resistència ciutadana pacífica s'ha conegut el desastre que ha sigut aquest projecte, s'ha conegut no únicament aquí a l'estat espanyol, sinó també arreu d'Europa, i de com no s'han de fer les coses i que s'ha d'escoltar la gent, perquè no sempre quan diem no ho volem, és no volem res.
Amb tot, la portaveu de la plataforma en defensa de les Terres del Sénia, Cristina Reverté, qualificava la sentència com un exemple d'injustícia de la justícia.
De fet, nosaltres la sentència l'esperàvem, però no en aquest sentit. Esperàvem que no fos una sentència totalment absolutòria, perquè creiem que ha sigut, si poséssim un titular, seria la injustícia de la justícia. No? L'absolució dels dos directius d'Escals no eximeix la responsabilitat que van tindre, al nostre parer, en tota la relació de causalitat d'injeccions de gas i terratrèmols. El que venen a dir als magistrats de l'Audiència Provincial de Castelló és que, bueno, passàvem per allí, se va produir aquesta sismicitat i d'això ningú té la responsabilitat ni la culpa. Nosaltres pensem que no és així, pensem que hi ha uns informes tècnics que de l'Institut Geològic i Miner Espanyol i de l'Institut, en aquest cas, Geogràfic, que al seu moment, als anys 2013 i 2014, van verificar aquesta relació de causalitat en relació a les injeccions que estava fent l'empresa d'Escal UGS. Tant és així que un temps després, per urgència, se va dictar un real decret llei d'indemnització a l'empresa per aquesta clàusula indemnizatòria abusiva, no?, que en la qual dia que si es feia malament també s'havia de pagar. I tots aquests desaguisats, aquests despropòsits i aquests abusos han portat a la situació que estem vivint de malbaratament públic, econòmic i mediambiental.
També el president de l'associació Aplaca, Joan Ferrando, referma el seu convenciment que existia delicte i que calia evitar que es torni a repetir una situació com la creada pel projecte Castor.
La gent ho tenim molt clar. Nosaltres, quan anàvem pel carrer en les aplicacions dels mòbils de l'Institut Geogràfic, l'Institut Geològic, i mira, avui tants, l'altre tant, i avui més fort, això no ho poden negar. Però clar, com no poden negar aquesta evidència, llavors neguen la causa. I al negar la causa, doncs ens deixen a tots els que estem convençuts de que va haver un delicte mediambiental. I estem convençuts de que hauria d'haver una pena perquè això no es tornés a repetir. No, ens deixen d'alguna manera doncs, com a busteros, com a que mos hem imaginat que, mos, hem, que tot això ho hem creat per fer un mal i tindre un benefici, i això no és així.
El president de Placa, Joan Ferrando, mostrava la seva frustració per part dels afectats del projecte Castor davant de la sentència absolutòria i de les formes com s'ha presentat.
Pues sí, nosaltres estem una mica frustrats i enfadats perquè no per la sentència absolutòria, que això els ciutadans pues és difícil a vegades d'entendre com funciona el judici i els arguments que manegen els advocats, sinó per la manera com se pronuncia aquesta sentència absolutària, perquè és una compra fil per randa, al peu de la lletra de lo que la defensa pues, ha argumentat, no en este judici de l'Audiència Provincial de Castelló, sinó també al que va bé de la instrucció del número 4 de Vinaròs.
Per la seva part, el Tribunal Suprem, dos dies després que es fes pública aquesta sentència absolutòria contra els exdirectius del projecte Castor, ha tancat la porta definitivament a una hipotètica reobertura de les instal·lacions i ha avalat el desmantellament anunciat pel govern espanyol. Ho ha desestimat el contenciós administratiu de la promotora Escal UGS en contra de l'acord del govern espanyol del 31 d'octubre del 2019, que posava fi a la hibernació i acordava el desmantellament, segellant i abandonant definitivament els pous. Amb el recurs, pretenia que se'n reconegués que el magatzem de gas submarí podia funcionar adequadament i recuperar un aval. L'alt tribunal recorda que l'empresa ja no té cap dret o interès legítim sobre aquestes instal·lacions.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Investigadors de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, IRTA, i la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, TEC, estan tenyint les aigües de rec per tal d'estudiar l'impacte dels pesticides als cultius del Delta. Així, s'ha desenvolupat un model de dispersió de les descàrregues d'aigua als camps d'arròs de la Badia del Fangar per minimitzar l'impacte dels components tòxics propis dels pesticides als mol·luscs bivalves. Així, mitjançant la rodamina, un colorant vermellós soluble en aigua, es van seguint els afluents de les descàrregues i delimitant les zones més afectades. D'aquesta manera, l'experiment permetrà una reordenació final de les activitats aqüícoles a la badia a partir de l'establiment d'una zona de transició d'unes 80 hectàrees, exclosa del cultiu de bivalves per tal d'evitar riscos de la salut animal i humana. A banda d'enfocar-se en la problemàtica del Delta, aquesta investigació també té com a objectiu establir un protocol per tal d'aplicar aquesta mesura de protecció en altres àrees de producció de mol·luscs bivalves del litoral català. Les observacions de l'IRTA i de la Universitat Politècnica de Catalunya han confirmat una correlació espacial entre les zones més afectades per la mortalitat i aquelles que estan tocades més directament pels afluents de les descàrregues. L'equip de l'IRTA continuarà investigant l'origen de la mortalitat en el marc d'una investigació prevista fins l'any 2023. Aquest experiment en rodamina i la seva continuació amb el projecte d'avaluació de riscos en la mortalitat de bivalves han estat cofinançats pels Fons Europeu Marítim i de la Pesca i la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible. A més, han comptat amb la col·laboració de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre, FEPROMODEL, i de la Comunitat de Regants, Sindicat Agrícola de l'Ebre. Les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat també perden l'oficina d'atenció al client d'Endesa. El plenari del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre exigeix la reobertura de l'oficina de la companyia elèctrica Endesa a Móra d'Ebre. Donava cobertura a la resta de municipis de la comarca i també de la Terra Alta i el Priorat. En aquesta oficina, Endesa oferia serveis tècnics i acompanyava les famílies vulnerables per tramitar les ajudes socials d'emergència energètica. Ara, els tràmits s'han de fer via telemàtica o a les oficines de Tortosa i Reus. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Càrim, ha alertat que el tancament deixa desemparades moltes persones que o bé no poden desplaçar-se o desconeixen com fer-ho a través d'internet. Una moció aprovada per unanimitat al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre demana la reobertura de l'oficina d'Endesa i que es reguli l'obligació de les companyies per mantenir el servei d'atenció al client, especialment en zones rurals. Música. El Consell Comarcal de la Terra Alta ha posat en marxa aquest passat dimecres la deixalleria comarcal que està ubicada a Gandesa, a la carretera Vella de Corbera d'Ebre, i ocupa una extensió d'uns 3.000 metres quadrats. Compta amb una bàscula, una compactadora, molls de càrrega amb contenidors per a diferents fraccions, així com una caseta de control i cobert per a materials perillosos, voluminosos i similars. El Consell Comarcal ha signat un conveni de cessió de les instal·lacions al Consorci per a la gestió de residus municipals de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta, que gestionarà les instal·lacions. Els espais on s'ha construït la deixalleria els ha cedit l'Ajuntament de Gandesa i l'obra ha estat finançada per l'Agència de Residus de Catalunya. El sector turístic de Tarragona i les Terres de l'Ebre calcula ocupar entre un 60 i un 70% de les places disponibles durant aquest pont de la Puríssima, tant a la Costa Daurada com a l'interior. Des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, remarquen que la previsió s'emmarca en la temporada baixa i la situació sanitària, que segueix condicionant les reserves. En comarques com ara la Terra Alta o el Priorat, la previsió és més optimista i s'espera assolir el 85% d'ocupació. En canvi, l'inici de la temporada de neu podria afectar negativament l'ocupació al conjunt de les Terres de l'Ebre. I és que en plena temporada baixa, una dotzena de càmpings i una vintena d'hotels obriran les portes aquests dies a un públic majoritàriament nacional. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, explicava d'aquesta manera quina és la previsió que tenen d'ocupació a Tarragona i a les Terres de l'Ebre durant aquest pont de la Puríssima.
Està clar que estem en temporada baixa i està clar també que molts establiments estan tancats. Estem parlant de que a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, la província de Tarragona, hi deu haver al voltant de 12 càmpings oberts, 6 d'interior i 6 de costa, diguem-ne, i deuen haver una vintena d'hotels oberts i els apartaments és més difícil perquè l'obertura i tancament no està tan controlada, diguem-ne, no? El que sí és cert és que en una temporada normal de cop que no hi hagués Covid i no tinguéssim tots els problemes que estem tenint, el 100% d'ocupació seria de l'obert. En aquest moment jo crec que estem parlant d'un 60-70% d'ocupació perquè encara hi ha molts interrogants. És cert que hi ha l'interrogant del passaport Covid, però també hi ha l'interrogant de què està succeint, famílies que potser pensaven sortir i resulta que ara tenen un positiu. Tot això està, d'alguna manera, embrancant una mica la situació.
Xavier Guardià ha assegurat que el pont de la Puríssima tindria millors dades d'ocupació de no ser per la situació de pandèmia.
Aquest seria un gran pont. Per què? Perquè és un aqueducte, gairebé més que un pont. Cauen molt bé les dates. Llavors seria un any, seria un pont amb situacions normals en el que tindríem moltíssima ocupació i, a més, segurament estarien obertes moltes instal·lacions perquè, evidentment, ja van buscant com cauen els ponts, no? Per tancar o no tancar, o per obrir o pel que sigui. No estem en aquesta situació, estem en una situació encara en el que el Covid malauradament treu el nas de tant en tant. En aquests moments hi ha una situació, ja ens semblava, si haguéssim parlat fa 15 dies o 3 setmanes, segurament ja ens semblava que això ja havia passat i l'optimisme era total. Per ara, fins ara, els números que començaven a haver de prereserves i de sensació dels turoperadors de tota Europa eren bons per l'any 2022, ara tot torna a estar amb un interrogant.
D'altra banda, en relació a l'aplicació del passaport Covid, Guardià ha titllat la mesura com a interessant per donar seguretat al conjunt del turisme, tot i reconèixer que ha provocat cert enrenou a l'hora de controlar-ho per part dels professionals del sector.
Per nosaltres el passaport Covid és interessant. Bé, nosaltres el turisme el que necessita és seguretat, tranquil·litat, i això rau amb la vacunació, almenys en aquest moment, no? Científicament rau amb la vacunació mentre no sigui una altra cosa. Entenem que el passaport Covid ajuda a que la gent es vacuni també, perquè la gent es vol moure, la gent vol entrar als restaurants, vol entrar als teatres, vol anar a fer gimnàsia, tot això ajuda. Nosaltres, evidentment, és un enrenou, perquè és un enrenou a la restauració i és un enrenou a tot arreu, però ens agrada perquè creiem que això ha d'ajudar a parar la pandèmia.
D'altra banda, amb les estacions d'esquí obertes, al conjunt de les Terres de l'Ebre i en especial a la zona del Delta de l'Ebre, podria registrar-se una menor ocupació de l'esperada, d'entre un 50 i un 60%. Així ho ha defensat Juanjo Bel, portaveu de Aturebre, que ha assenyalat que aquest factor pot condicionar les reserves finals.
La previsió per a aquest pont és regular. Estem parlant del 50-60%, no és la previsió que nosaltres voldríem, però hi ha alguna anul·lació i llavors pues, no hi ha l'alegria de ja 3 anys. Hi ha hagut llevat l'any passat, que va ser més dolent, els altres sempre hem ocupat molt més. També hi ha un factor que és la neu, que això també ens marca molt com a Pasqua, no? Si és tardana o primerenca, pues ens beneficia o ens perjudica. I la neu, pues, aquest any, pues, ens perjudica perquè, clar, és un destí important i les estacions estaran al 100% obertes. Llavors això també resta.
En canvi, en comarques concretes amb menys places turístiques disponibles, com a la comarca de la Terra Alta, les reserves fetes fins al moment apunten que s'ocuparà en un 85% els allotjaments oberts. Segons la presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, Pilar Miró, sempre ha dit costa penjar el cartell de complet, però que no tothom va a la neu i que hi ha molta varietat de turista que vol fer altres activitats.
Aquests 4 dies són molt bons, la veritat és que sí, perquè després del novembre, que no estan malament tampoc, però francament aquest mes de desembre, si totes les previsions venen bones, doncs se presenta molt bé. En aquest moment és el 85%. És una bona dada, sí, la veritat és que sempre ha funcionat aquest pont. I enguany doncs, hi ha una mica més de dies, vull dir que la gent està més contenta, sí.
En canvi, a poc menys d'un mes per la celebració de Cap d'Any, no queda cap plaça lliure als allotjaments turístics ebrencs. La presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, Pilar Miró, ha apuntat que per Cap d'Any ja ha penjat el cartell de complet i que hi ha llista d'espera.
Jo diria que no queda res, potser, per Cap d'Any. Per Cap d'Any crec que potser tenim el 100%. I per Nadal no és la mateixa ocupació de Cap d'Any, però doncs un 80% o 75%, sí, també. Sí, tot va bé, eh? Sempre hem de posar les cometes. Per Cap d'Any hi ha llista d'espera, però bon, hi estem al damunt, eh? I la gent s'ha tirat tant temps en Cap d'Any enguany.
Així, el sector turístic de les Terres de l'Ebre calcula ocupar entre un 60 i un 70% de les places disponibles durant el pont de la Puríssima. Unes previsions que s'emmarquen en la temporada baixa i la situació sanitària que segueix condicionant les reserves.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Les escoles i instituts de l'Ebre faran tallers de rap, d'arqueologia i artesania i xerrades amb influencers. Així, el Departament de Cultura posarà en marxa diferents tallers i xerrades a les escoles i instituts de les Terres de l'Ebre en el tercer trimestre d'aquest curs. Es tracta d'activitats d'arqueologia, d'artesania, de música i sobre el català a les xarxes socials. Versembrant farà tallers de rap a Tortosa i Amposta. Albert Pagà, influencer ebrenc conegut com a Berti, farà xerrades a 14 centres de secundària per promocionar l'ús del català a les xarxes. Artra, artesans de diverses disciplines, faran 12 tallers a 8 escoles. I Marco Antonio Pla, d'Ebre i Bosch, farà 17 tallers d'experimentació arqueològica a 13 centres, amb temàtiques com la talla lítica, l'art rupestre, la ceràmica neolítica, la cordelleria o els collarets, les denes i els gravats.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Aquesta setmana s'estrena 6 dies corrents, la darrera pel·lícula de la catalana Neus Ballús. També La família perfecta. L'anunci d'un casament provoca un xoc entre classes socials. I pels nostàlgics del cinema dels 80 arriba Cazafantasmes, massa allà. Una família descobreix els seus lligams amb els populars investigadors d'allò paranormal.
I aquesta enzima serveix per mantenir la memòria i la libido.
Dues cullaradetes de polen.
No sé com creer estas cosas, esto no sirve para nada.
Y tu niño la semana de prueba no la vas a pasar, ¿eh? Tenlo en cuenta. Ya te lo digo yo ahora el primer día.
Sis dies corrents de la catalana Neus Ballús explica una setmana a la vida del Valero, el Moja i el Pep, treballadors d'una lampisteria de les afores de Barcelona. Durant 6 capítols serem testimonis de les situacions que sorgeixen quan els protagonistes s'enfronten a una reparació.
Quina musculatura, així és?
Nunca había estado en un barrio de Nassau.
Hecho bien, tráeme chalequito.
Mamá, ya verás cómo te va a encantar. Y su familia también, son todos geniales.
Es un placer haber conocido por fin a los padres de Pablo.
Yo no sé cómo hemos tardado tanto en juntar a la familia, con la gana que tenía yo de hablar con mi suegri.
¡Vamos a casa!
Belén Rueda es Lucía a La familia perfecta. Creu portar una vida modèlica, cuidant de la seva família ideal. Però tot comença a ensorrar-se quan coneix la Sara, la parella del seu fill. Una noia jove, lliure i amb una família molt diferent a la que Lucía sempre havia somiat pel seu fill.
¡Mujer, tenés que ser!
¡Agárrense!
Quizá un nuevo hogar nos permita empezar de cero. Ojalá se metiera en algún lío.
Está a tiempo.
A Cazafantasmas, más allá, el director Jason Reitman, fill del creador de la saga, Ivan Reitman, fa un exercici de nostàlgia. Seqüela directa de Cazafantasmes 2, una mare soltera i els seus dos fills arriben a una petita ciutat. Allà descobreixen la seva connexió amb els Cazafantasmes originals i el llegat secret que el seu avi va deixar enrere.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, continuem parlant d'aquest vent de mestral com a protagonista amb aquestes ratxes que estan rondant entre els 40 i 50 km per hora o fins i tot cap al massís del Port amb aquests 80 km per hora. Continuarà bufant, però la tendència és que vagi perdent força a mesura que avanci el matí. Pel que fa a la temperatura i a causa del vent, també és més suau, sobretot cap al Baix Ebre i Montsià, on ara mateix tenim valors de 8, 9 i 10 graus. Cap al nord de la zona, on el vent és més fluix, la temperatura és una miqueta més baixa. Destaquem aquests 4 graus a Falset. En conjunt, avui s'espera bon temps, ha de fer sol i sí que hi haurà alguns intervals de núvols, sobretot cap a la zona del Priorat, però núvols de retenció que no han de deixar precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.